Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem aquest informatiu explicant-vos que hem sabut que agents de la Policia Nacional van contactar almenys 3 vegades amb l'oratori de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, entre el 2016 i el 2017. Hamid Bernac, secretari d'ANUR, Associació Islàmica de Ripoll, on treballava el responsable dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, ho ha explicat en una compareixença a la comissió parlamentària que investiga els atemptats i que s'ha reunit avui excepcionalment a Ripoll. Entre els qui han declarat hi havia representants d'institucions del Ripollès, entitats locals i també responsables de centres islàmics, encara que el president del primer oratori que va contractar l'imam no s'hi ha presentat. L'atur ha tancat el millor any de l'última dècada, segons l'última enquesta de població activa a Catalunya. Es va tancar l'any amb una taxa d'aturats de l'11,5% a Catalunya. Hi ha 451.000 persones sense feina, un 5,8% menys que el 2017. Pel que fa a l'ocupació, es van crear l'any passat 75.000 llocs de treball i el nombre de persones amb feina es va situar a prop dels nivells rècord d'abans de la crisi. Per sectors, tots van generar llocs de treball. També us expliquem, segons acabem de conèixer, que la Fiscalia de Veneçuela demana prohibir a Guaidó sortir del país. Concretament, el fiscal general Tarek William Saab ha anunciat l'obertura d'una investigació preliminar contra l'autoproclamat president veneçolà. Recordem que dimecres de la setmana passada Juan Guaidó es declarava president del país. De seguida va ser reconegut pels Estats Units i per diversos països de l'Amèrica Llatina i també la Unió Europea. El fins ara president Nicolás Maduro considera que Guaidó ha dut a terme un cop d'estat i manté que ell és el president legítim. Stella Maris, al centre de l'Apostolat del Mar de Barcelona, situat al moll portuari de Sant Bertran, acull una celebració ecumènica a les 7. A les 7 d'aquesta tarda, d'aquí a una hora aproximadament, amb la participació de representants ortodoxos, luterans, anglicans i catòlics. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel, de seguida al Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb la professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Carme Borbonès, també expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats d'aportar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui farem un cop d'ull al judici per l'1 d'octubre, que ja és imminent. Es visualitzarà els propers dies, sobretot a partir de divendres, amb el retard que hi ha hagut sobre el que era el dia inicial, el trasllat de presos independentistes a Madrid, mentre segueix havent-hi aspectes encara molt incerts del que pot ser el desenvolupament de les sessions. Les acusacions de rebel·lió, sedició i malversació són els principals presumptes delictes que hi ha i que pesen sobre els 9 dirigents en presó preventiva. Mentre una part important dels catalans, en molts casos amb gran força, es mostren des de fa mesos contraris a aquest procés judicial i, sobretot, demanen la llibertat provisional. Les repercussions socials i polítiques d'una vista decisiva per saber fins a on pot arribar la valoració de la justícia espanyola i la seva credibilitat són, segurament, previsibles més enllà de la major o la menor importància que se les vulgui donar. L'inici serà probablement la primera setmana de febrer i avui parlarem de quines claus pot tenir un judici que mantindrà bona part de la societat catalana molt pendent d'uns dirigents, com deien per a molts, injustament tractats amb aquesta presó preventiva. Ens acompanyen per analitzar avui aquest tema Jordi López Camps, que és exdirector general d'Afers Religiosos i col·laborador de Cristianisme i Justícia, entre altres coses. Senyor López Camps, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya l'advocat penalista Lluís Batlló, moltes vegades preparat per intentar trobar claus jurídiques i judicials a aquest problema, a aquest judici de l'1 d'octubre. Bona tarda, també.
Hola, bona tarda.
I des de l'altra banda del fil telefònic tenim uns minuts avui també Joan Lluís Pérez Francesc, col·laborador des de fa molts anys d'aquesta casa, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Bona tarda, senyor Pérez Francesc.
Bona tarda. No recordo a tots els presents.
Gràcies. Aquí són
igualment
donats. No només són donats, sinó que arriben directament perquè l'escolten també. Bé, com veu, si vol començar vostè mateix, senyor Pérez Francesc, i després els altres fan una primera roda, si pot ser breu, com veu el que pot ser el judici? Es parla, que això no ho he comentat a la introducció, però es parla de possibles mobilitzacions, fins i tot en forma de vaga general parcial. Hi ha un sindicat, la intersindical CSC, que ha anunciat aquesta aturada per al 5 de febrer, segurament, que és probablement la data de l'inici del judici. I, en tot cas, què pot passar quan comenci el judici, senyor Pérez Francesc? Les claus, més enllà del que acabi passant.
Bé, jo crec que és bastant probable que hi hagi un moviment social. Jo, per exemple, des de la universitat, doncs ja veig, no?, que hi ha sectors estudiantils que ja estan preparant, doncs, mobilitzacions. En fi, i des d'altres àmbits, doncs, també, doncs, es nota, no?, que hi ha l'impuls d'una part de la societat, doncs, per fer mobilitzacions, no? penso que està clar que la setmana que ve o l'altra, quan comenci el judici, bueno, això tindrà repercussions socials, no? Diríem, en la vida quotidiana, d'alguna manera o altra. No? Crec que sí, que això és bastant evident.
Hi haurà repercussions socials. I creu que estan justificades, evidentment, des de l'aposta general per una expressió pacífica, sempre, no? Del desacord amb un judici com aquest?
Bueno, la meva modesta opinió és que jo comprenc que hi hagi aquesta mobilització social, no? Sobretot després de tot un any, per dir-ho així, bueno, molt convuls, molt radicalitzat, no?, de postures, i on, malauradament, el que no s'ha pogut solucionar en els despatxos, doncs potser s'ha intentat solucionar o bé en els jutjats o alguns altres en el carrer. I, per tant, són àmbits, tant els jutjats com el carrer, on no s'ha d'intentar fer política en primera instància, jo crec, però bé, penso que els fets, els esdeveniments ens han portat cap aquí, no? Uh-huh. No és personalment la millor aposta de fer política, però hi ha moments que jo entenc que hi hagi gent, pues, que pensi que sí, que no hi ha cap altra possibilitat, no? Uh-huh. És a dir, l'Estat penso que també d'alguna manera ha utilitzat els jutjats com a mecanisme repressiu, potser davant de la incapacitat de fer política en altres àmbits, i des de Catalunya, doncs, davant de la frontón constant a determinades reivindicacions, doncs, també entenc que el carrer, doncs, per dir-ho així, és l'últim que queda.
Uh-huh. Disculpi, senyor Pérez Francesc, el sentim més o menys bé, però ara, sí? Al final es tallava una mica la comunicació. Si es pot col·locar d'alguna manera,
sí,
per sentir-lo.
Estic amb un mòbil, intento estar quiet, però de vegades...
De vegades falla, bé, no pateixi. En tot cas, si torna a fallar, li tornaríem a trucar una segona vegada a veure si va millor. Però en tot cas, senyor Batlló, senyor López Camps, sobre aquestes claus, sí. Perquè el senyor Pérez Francesc parlava dels despatxos, suposo que es referia a les taules de diàleg polític, evidentment, no?
Sí, bueno, està clar, a veure, el senyor Rajoy, el president, expresident del govern, doncs era registrador de la propietat i realment, seguint molt al principi de legalitat, no va estar capaç de dialogar, no? I ho va deixar tot als jutjats. Però a partir d'aquí, el que no podem obviar, jo crec que és que, independentment de que aquest judici desperti molts sentiments, és que alguna cosa va passar el mes de setembre i octubre de l'any 2017. No? Llavors, qual serà la clau per mi? La clau serà si aquell escrit de qualificació del Ministeri Fiscal acusant de rebel·lió i acusant de sedició, que finalment el Ministeri Fiscal és la paracusadora, però no és qui fa, diguéssim, la sentència. Si això, el Tribunal Suprem considera realment que aquells fets són o constitueixen un delicte de rebel·lió. Per mi això és el quid de la qüestió, perquè si féssim abstracció de la qüestió política, la veritat és que és un judici que es fa després d'una instrucció relativament curta i que l'únic discutible, però discutible com en tants i tants altres casos, és aquesta presó provisional, no? Però els fets és que aquests senyors polítics que avui estan a la presó estaven absolutament assessorats per un advocat, per diversos advocats, de cada pas que prenien aquells mesos tan tristos per mi, del mes de setembre i octubre, no? Amb la qual i jo el que espero és que el Tribunal Suprem, diguéssim, ens deixi a tots bocabadats dient, mira, tant que ens criticàvem, doncs ara hem fet una sentència que no agrada potser als independentistes, però en absolut tampoc agrada als de Vox, per exemple. Perquè el que hem intentat és interpretar la llei. Això és el que tenia que fer el Suprem. I si ho fes, i també amb la meva modesta opinió, penso que allò que va passar pot ser desobediència, pot ser malversació, però realment no era rebel·lió. I per què? Perquè la violència no serà un judici de provar si va passar o va passar segons quines coses, sinó per interpretar si allò que va passar és segons quin delicte, perquè el que va passar va passar amb llum i taquígrafs, vull dir, tothom era conscient, no? Ara, realment, amb la lletra de la llei és molt difícil sostenir que allò era rebel·lió.
Quan vostè diu el que va passar, refereixo, suposo, al 6 i 7 de setembre, amb aquestes lleis de desconnexió que es van aprovar al Parlament.
Bàsicament, a partir d'aquí, fins a l'1 d'octubre.
L'1 d'octubre i la declaració del 27 d'octubre.
independència del 27 d'octubre. Els sí. tres grans fets amb tota la convulsió d'aquells dies. Senyor López Camps, sobre el que s'ha dit, discrepàncies, coincidències...
No, és que... El fet de ser l'últim em queda...
Ho sento. Poca cosa la propera vegada intentaré que sigui
no,
el primer.
No, és un avantatge, així m'estalvio. Però jo penso que l'única sentència possible a esperar és l'absolució. Uh-huh. I a partir d'aquí, i a més, jo diria que això ja seria molt que el propi tribunal demanés perdó per haver mantingut en presó provisional a unes persones innocents. Però, bueno, això és el desideràtum utòpic, perquè jo penso que aquest judici és un judici polític, no és un judici... O sigui, no està organitzat el procés judicial sobre la base d'escatir la veritat, sinó de transmetre una venjança i, a la vegada, un advertiment que aquest no és el camí que s'ha de seguir. Aleshores, dependrà de la capacitat de pressió, i, per tant, queden justificades aquestes mobilitzacions o altres coses que es puguin fer per transmetre en quin estat està una part del poble de Catalunya davant d'aquest procés, i dependrà també de les mirades internacionals que facin sobre aquest judici. No entenc per què la fiscal general de l'Estat es nega a la presència d'observadors internacionals quan en altres judicis fets en altres països de l'òrbita similar a la d'Espanya s'han admès la presència d'observadors. Però bé, deixant al marge aquesta petita anècdota crítica, dependrà molt també de la mirada del món occidental, dels països democràtics, sobre la qualitat d'aquest judici. I jo espero, com he dit abans, que al final hi hagi una absolució, perquè l'acusació dels delictes no se sosté. L'altra cosa és que si parléssim de desobediència, però com que no estan acusats d'això, sinó simplement de tres delictes, que en principi són inexistents.
Mm-hmm. Doncs l'absolució és el que espera el senyor López Camps. En la línia del que ha dit Lluís Batlló, creu possible l'absolució o seria...
A veure, sí, és possible, inclús...
Evidentment,
que...
com en tots els judicis.
Sí, a veure, tenim, com deia el Jordi, tres delictes, no? Tenim la malversació, que sembla, ja per al tribunal de Slesvig-Holstein, que no quedava clar que hi haguessin uns diners, unes partides concretes. Jo no sé com ha passat això, perquè a algú va costar, no?, les urnes aquelles, però, bueno, la realitat és que no ha sortit, diguéssim, una partida de gastos, i inclús el mateix ministre Montoro va...
Ja ho deia així, ja ho deia. També, no?
La sedició i la malversació, i la rebel·lió, ja hem dit que, per molt que passessin coses, no... Potser és un error de que es diu de tipificació. Vull dir, s'han de ficar uns fets amb un tipus penal, amb un delicte, i allò està posant amb calçador, no, lo siguiente, que es diu ara, no?
I què serien, doncs, aquestes coses que vostè diu que va passar, si no són, sedició
jo
i rebel·lió?
Jo crec que el que ha passat, com diu el Jordi, és molt gros, des del punt de vista del resultat, però des del punt de vista del delicte, solament podem considerar penalment relevant la desobediència. Llavors, què passa? Que, per lo que sigui, el Codi Penal no podia o no preveia en aquells moments similar al que va succeir. Llavors, a vegades pot passar que diguis el Codi Penal, com la llei, normalment van darrere dels fets, i a partir d'uns fets, ara, per exemple, s'ha tipificat el sexting, que és la publicació de les imatges de persones, diguéssim, sense roba. Val? Això no estava tipificat fa 2 anys. Per què ara s'ha tipificat? Doncs perquè existeixen els mòbils. No? Doncs ara potser es podrà tipificar el que és fer un referèndum il·legal, però fins a aquest moment no estava tipificat. Per tant, per molt que pugui molestar als que no estan a favor de l'independentisme, allò solament és, des del punt de vista penal, una desobediència. Seria possible.
Doncs arguments jurídics, polítics, també de sentiments, lògicament, sempre hi poden ser. Senyor Pérez Francesc, em sembla que ara el sentirem millor.
Espero, sí. Perquè ara parlo des d'un telèfon d'aquests tradicional.
Molt bé. Doncs veig que el tradicional, en aquest cas, funciona millor. No sé si perquè vostè...
Soc tradicional, també.
Això mateix, per les seves idees democristianes, diguéssim. Bé, però bromes a part. Què diria de les claus d'aquests delictes que, segons molts experts, no existeixen? I sobretot el tema de la rebel·lió, que els arguments que es donen a favor doncs no semblen convincents, però en tot cas, què en pensa vostè?
Jo tot el que s'ha dit, m'agradaria afegir dues reflexions, no? Que són coses que estava pensant mentre els companys de taula parlaven. La primera és que jo crec que en tot aquest afer hi ha una gran confusió. Hi ha una gran confusió des d'un primer moment entre tres conceptes jurídics, no? És a dir, hi ha activitats a la vida que poden ser inconstitucionals i que ja tenen la seva pròpia sanció. Hi ha altres activitats de la vida que poden ser il·legals i que tenen la seva pròpia sanció. I després hi ha altres que poden ser delictives i també tenen la seva pròpia sanció. Jo crec que en aquest procés hi ha hagut una confusió volguda, i aleshores vaig a la segona reflexió que voldria incorporar, motivada per la necessitat de l'Estat espanyol de reprimir, perquè doncs, va considerar que era una ofensa importantíssima la desobediència que es va produir anant cap a desobeint el Tribunal Constitucional contínuament i després doncs, celebrant l'1 d'octubre. No? Aquesta mena d'accent màxim sobre la repressió, des del meu punt de vista, deslegitima moltíssim la idea d'un judici just. No? Jo crec que aquests dos elements són molt importants i no s'han tingut sempre en compte en les reflexions i comentaris que s'han fet, perquè que una llei sigui inconstitucional ja té la seva pròpia sanció. La llei de transitorietat jurídica, per exemple, va ser considerada inconstitucional, vol dir no existeix en el món del dret i s'ha acabat la història. Ara, per què això ha de considerar-se, a més, delicte? No ho acabo d'entendre. Un referèndum pot ser suspès i ja té la seva pròpia sanció, és a dir, que no
se li dona validesa, exacte.
Clar, i s'ha acabat la història, ja té la... És a dir, per què volgudament s'ha portat tota la càrrega repressiva de l'Estat contra el moviment independentista, elevant-la a la màxima potència i fins i tot inventant-se, a l'estil de fake news, no? Directament mentides, doncs que hi ha hagut una rebel·lió. Una rebel·lió a l'estil de la postveritat, no? Com s'ha arribat a escriure. Em sembla bastant greu tot això, per la pròpia qualitat del sistema jurídic i el sistema polític espanyol, sincerament.
Senyor López Camps.
Per... No, a el que diu en Joan Lluís, que aprofito per saludar-te.
Igualment, eh? Igualment.
Que aquesta setmana també estem assistint a les intervencions esperpèntiques del ministre Borrell, negant les evidències de l'1 d'octubre i posant en marxa tota una campanya intentant demostrar que tot allò era fals, que les imatges de l'1 d'octubre algunes eren de la dictadura de l'època del Pinochet. És a dir, bueno, algú increïble, incomprensible. És a dir, que jo penso que hi ha tot una mena... Hi ha una part de l'aparell de l'Estat muntant tot un relat sobre què va passar per donar arguments a aquesta vulneració jurídica que representa el procés.
Sí, ara, Joan Lluís, potser, bueno, jo també, com deia el Jordi, tinc moltes ganes de veure't en carne i hueso.
Sí, jo també. Soc metropolità, saps? La meva vida és metropolitana i de vegades estic una mica en l'àrea metropolitana, no en la ciutat.
Quina pena. Bueno,
pues... A la segona corona. Sí. L'esperem un dia aviat aquí, si pot ser.
Ah, hi ha una cosa que volia preguntar precisament al Joan Lluís, també en el seu, diguéssim, com a catedràtic, no? Que potser, a veure, sí que és veritat que hi ha hagut un despropòsit, i amb això estic d'acord també amb el Jordi, a l'hora de la instrucció, acusant pues, de rebel·lió, però és possible, tu creus, que el Tribunal Suprem, perquè finalment el Tribunal Suprem, pròpiament dit, encara no s'ha pronunciat. S'ha pronunciat sobre la presó provisional, s'ha pronunciat sobre determinades proves, o ho farà ara de forma imminent, però en concret sobre...
Fins ara és un jutge instructor que ha fet una interlocutòria.
Clar, estem parlant del jutge Llarena.
Lluís, també jo crec que hem de tenir en compte no només el Tribunal Suprem, sinó la Fiscalia General de l'Estat, l'Advocacia de l'Estat, és a dir, tot un engranatge que el que ha intentat és aplicar la repressió màxima.
Sí, però no són qui dicten sentències, deia
la gent. No, però evidentment això enerva els ànims de la societat.
Sí, totalment. Sí, sí.
Clar, no és gratuït, això no és un dibuix, diríem, en l'aire, no? Això és una realitat que s'està... per part de determinades persones patint perquè estan a la presó, i per part d'altres persones, doncs, fent manifestacions constants, escalfant el carrer, etc.
Sí, no, és veritat, però si féssim una mica el que deia al principi, abstracció de la connotació política que té aquest judici, que és evident, doncs a mi em passa moltes vegades com a advocat que m'acusa un fiscal i m'acusa de molts anys i després, doncs, mira, aconseguim una absolució, vull dir que...
Clar, però tu no creus... Lluís, que aquest judici és especialment singular? Vull dir,
absolutament.
No, esclar, sí. No hi ha un judici per rebel·lió i sedició cada setmana, deia.
No, clar, absolutament.
No, clar, aleshores, té unes connotacions tan singulars que jo crec que les valoracions jurídiques que es podrien fer en altres moments penso que no acaben de valdre, no, aquí.
Sí, però el que passa és que, clar, seguim aquest judici com se segueix una mica un partit de futbol i això tampoc és bo com a advocat per la justícia, perquè sembla que la justícia sigui tirar una moneda a l'aire i, bueno, i a veure què passa, no?, una mica. Això també ens sap greu. Jo crec que espero que es pugui filar més prim del que la gent pensa que ara en relació una mica a la justícia.
Això, no? Per això jo deia que jo confio en l'absolució, no?
Sí, ho deia no només amb desig, sinó amb certa esperança. Sí.
Perquè a partir del que han estat les proves que s'han posat durant el procés d'instrucció, les evidències demostren que aquestes persones no van cometre els delictes que els acusen. Passa que jo veig que hi ha una situació difícil per fer aquest judici, que és que ve per el condicionament polític de l'ambient. Un país que està virant cap a l'extrema dreta d'una manera suau, els interessos que conformen l'Estat, doncs, bueno, també estan fent aquest gir, i aleshores, clar, les pressions que deuen haver-hi són extraordinàries, que si hi hagués una absolució o es digués les proves acusatòries doncs cauen perquè no se sostenen, no sé què passaria, perquè allò que es diuen que estan des dels medis proclius a l'extrema dreta, estan jaleando constantment en recerca d'una condena duríssima.
Sí.
Clar, això, com deia el Thomas Merton, un gran personatge, ningú és una illa. Aleshores, ni els jutges són una illa. I, per tant, tot el context, vulguis o no, tot i que ha de ser independent,
això mateix. Hauria de ser independent.
La imatge de la justícia és amb una vena així als ulls.
Sí.
Hauria que ser així, realment, perquè...
Sí.
Però, bueno.
Però bé, sempre es qüestiona.
Però no el cervell, eh?
No, sí. No.
Avui ens acompanyen aquí en el col·loqui del Mirador de l'Actualitat l'exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps, l'advocat Lluís Batlló i el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc. Tenim una pregunta del dia, amics oients. Recordeu que podeu votar fins demà al matí. Si ho feu ara, doncs millor encara, perquè fins una mica abans de 6:45 podrem tenir un resultat més fiable. Participareu en alguna protesta quan comenci el judici per l'1 d'octubre? Teniu 3 possibles respostes a radioestel.cat. La primera, sí, em sumaré a algun acte públic o manifestació per la llibertat dels presos. Una segona, sí, faré vaga almenys parcial, a més de manifestar-me al carrer. I una tercera, no, perquè cal deixar que la justícia treballi o per altres raons. Bé, vostès, no sé si volen pronunciar-s'hi, senyor Pérez Francesc i els altres, faran algun tipus d'aturada o algun tipus de protesta o simplement...
Bueno, ara és una mica el que deia el Jordi. En realitat, tindrien que deixar treballar els jutges, perquè els jutges no poden rebre pressions ni d'una banda, però tampoc de l'altra. I llavors, pues, jo sempre penso, els jutges tenen una ideologia, tenen una manera de pensar, tenen una personalitat, però jo...
Però com a persones, en l'exercici de la justícia...
Sí, és com si, per exemple, tens un tema de violència domèstica i la jutgessa, doncs, és feminista i has de pensar, ostres, ara la sentència serà pitjor. No, la sentència serà, jo vull pensar d'acord amb els paràmetres dels fets que van passar i de l'aplicació de la llei. Per molt que una jutgessa pugui ser feminista, pugui ser jutgessa, evidentment, vull dir que no importa que sigui...
Sigui més d'esquerres o més de dretes, vaja.
Més d'esquerres o de dretes, o que sigui jutge o jutgessa, o que sigui mare de 5 fills de l'Opus Dei, o una progre, saps? Al final, a l'aplicació de la llei ha de ser una persona que solament tingui el codi penal al seu costat.
Però a l'hora d'aplicar els criteris per decidir si els aixecaven la
presó
provisional, em sembla que...
Sí, però això és... Sí, tens
estat,
raó.
Han estat
raó,
una mica xiulant.
Això, això és discutible i també potser tindrien que, com ara ha fet l'última interlocutòria al Tribunal Suprem, pensar si el senyor Puigdemont no té una mica responsabilitat amb la presó provisional dels seus col·legues polítics. Perquè, clar, jo si sóc un jutge, el risc de fuga, diguéssim, com a mínim puc argumentar-lo amb la senyora Marta Rovira, amb la senyora Ana Gabriel, amb el senyor Puigdemont fora... A veure,
Sí, però, a veure, si no m'equivoco, aquestes coses no són col·lectives, són personals.
Clar.
Que tots els que estan empresonats és que van decidir tornar per quedar-se aquí i no anar a l'exili. Mm-hmm. Per tant, aquest principi em sembla que no funciona.
Realment és discutible, però és que és la mateixa presó provisional, una mica el que dèiem ara, com que té aquests paràmetres, aquests criteris, pots veure-ho d'una forma i de la contrària i segurament sempre hi haurien arguments, no?
Senyor, són 6:45. Una última intervenció, si vol, senyor Joan Lluís Pérez Francesc.
Sí, bueno, jo voldria afegir potser que, des del meu punt de vista, aquest judici és innecessari. És a dir, els fets que van esdevenir en el seu moment i que se'ls acusa a tota aquesta gent, doncs podríem pensar que, com que no són delictes, en tot cas de la magnitud que se'ls acusa, no? Perquè tot això ve a partir d'una querella impulsada pel fiscal general de l'Estat, bé, doncs podríem pensar que estem cansant-nos, diríem, sobre un tema innecessari. En una societat democràtica ens hauríem d'acostumar a tractar la dissidència, fins i tot la desobediència, doncs...
Amb altres tipus penals,
Sí. I d'altres maneres, i no d'aquesta manera que em sembla excessivament repressiva.
Bé, moltes gràcies, senyor Joan Lluís Pérez Francesc, per haver-nos acompanyat aquests minuts, i res, que vagi bé.
Un plaer, moltíssimes gràcies, i espero que la propera pugui estar, per dir-ho així, present.
Sí, esperem.
Amb els braços oberts.
Una abraçada i que vagi bé.
Adéu-siau. Una abraçada i records a tots.
Gràcies, bona tarda. Passa 1:30 de 6:45, fem una breu pausa i us tornem a recordar abans la pregunta del dia. Participareu en alguna protesta quan comenci el judici per l'1 d'octubre? Teniu l'enquesta amb la pregunta i les possibles respostes sobre les quals podeu votar a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals. Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui i abans de l'última roda amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb l'exdirector general d'Afers Religiosos Jordi López Camps, donem pas al Rafa, que ja el tenim aquí a punt, amb una notícia. Em sembla que parles de lletrats o d'advocats. Rafa, bona tarda.
Doncs sí, Ignasi, aquí arribo de nou. Avui, en aquesta edició del Mirador, en què estem parlant de l'actualitat política i social, tenim molt present l'inici imminent del judici per als polítics independentistes. Quedarem tips durant els propers dies i setmanes de sentir parlar de jutges, d'advocats i tots els que participen de la vida jurídica de l'actualitat. Temes moltes vegades feixucs i pesats. Doncs bé, en la notícia curiosa d'avui us presento dades curioses. Així, per desengreixar una mica com sempre, dades curioses sobre advocats. Comencem per la seva etimologia, molt interessant. Advocat prové del llatí advocatus, que deriva d'auxilium advocatus, que significa l'anomenat per auxiliar, el que defineix molt bé la professió d'un advocat, si més no en teoria. Les togues. En molts països, els advocats utilitzen togues durant el judici, costum que prové del regnat de Felip II, en 1556, qui va imposar el color negre en els vestits de cerimònia per tal de poder identificar-los en tot el lloc. I sabíeu, per exemple, que en tot procés de la llei o judicial les parts no poden ser familiars ni res per l'estil, a causa de que la decisió d'un jutge es podria veure influenciada a favor per simplement tenir un vincle amb aquesta persona? De tota la lògica, és clar. Una altra dada. A l'antiga Roma, l'edat mínima per a ser advocat era els 17 anys, però s'havia d'estudiar un mínim de 5 anys, segons havia determinat Justinià. De manera que havies de començar la carrera amb 10 anys, més o menys. No sé jo si era molt factible. I, per cert, l'advocat que va obtenir el seu títol de manera més precoç ho va fer justament amb 17 anys, Stefan Bacchus. Va aprovar l'examen i obtenir la seva respectiva llicència, un tipus precoç, aquest Stefan. I quin diríeu que va ser el primer advocat de la història? Doncs molt es parla sobre Pericles, que va viure al 400 abans de Crist. En aquesta època, els judicis, en la seva totalitat, eren orals, sense assessorament legal. No obstant això, s'autoritzava perquè una tercera persona estigués present i també podia intervenir en el judici. Pericles va anar guanyant popularitat entre les persones i ciutats on, gràcies a la seva oratòria, va guanyar diversos judicis. En fi, petites dades sobre el món de l'advocacia, un món que tindrem molt present en els propers mesos.
Moltes gràcies, Rafa. Precisament ara fa un moment Lluís Batlló comentava que els advocats a vegades tenen peticions d'acusadors i fiscals molt altes i aconsegueixen l'absolució.
Sí, sí, sí.
Els de la defensa. Una altra cosa són els de l'acusació, que també poden ser advocats privats de l'acusació.
Clar, que defensen a la víctima, sempre es defensen interessos, però finalment, exacte, pots estar en una banda de la contrària.
El judici no deixa de ser, deien vostès, com un partit de futbol. No és esport, evidentment, és més profund, això, però sí, sí que és un enfrontament, una confrontació de plantejaments, d'interessos, on sí, el jutge, i aquí és on arribem a la clau, que ha de ser independent, decideix, i decideix una cosa o una altra.
Exacte, en aquest cas, a més, era el Tribunal Suprem, que és l'òrgan superior de justícia del nostre país, i està format per 5 magistrats, amb la qual són 5 persones que debataran un tema. Tant de bo cada vegada que tinguéssim un judici hi haguessin 5 persones amb aquest coneixement de dret, doncs debatint, no?, si és delicte o no allò que va passar.
Suposo que estarem uns mesos, perquè això durarà bastant, sí, enganxats al televisor i farem una immersió en coneixement processal.
Sí, sí. Bueno, clar, jo trobo que, a més, és que serà molt interessant des del punt de vista processal, el que tu dius, i des del punt de vista substantiu, perquè veurem aquesta qüestió sobre la rebel·lió, serà, si realment...
I serà públic, a més a més, sí, en tots els públic sentits, en pantalla...
Que jo penso que això serà interessant en la mesura que les persones acusades, que jo podria dir falsament acusades, es podran defensar i explicar, no per als d'aquí, perquè els que estem aquí bastant sabem de què ha anat tot, sinó per la gent del reste de l'Estat, què ha passat, què va passar, de què se'ls acusa, com es defensen. És a dir, pot ser una sessió molt pedagògica perquè la gent entengui que està...
Sí, però mira, a l'arrel del que tu dius, Jordi, jo penso, hi ha com dues estratègies, per lo que he anat veient, de les defenses, eh? Una estratègia més política, que és considerar que s'han vulnerat els drets polítics, etc, vàlida, totalment vàlida. I una estratègia agafada per altres advocats, més tècnica. Jo penso que, sincerament, aquesta explicació està molt bé de cara a tots els ciutadans, però com que, finalment, a qui es parla és el jutge, que són els que tenen que dictar la sentència, jo hagués buscat una defensa més tècnica en el sentit de dir no és que estiguin vulnerats els meus drets a fer un referèndum, és que, perquè això seria, diguéssim, un debat polític, sinó que no hi ha hagut rebel·lió, que si tu agafes els fets i els intentes ficar amb el tipus penal de la rebel·lió, allò no existeix. Penso que és molt millor, diguéssim, la qüestió tècnica, no?
El delicte de rebel·lió és, per dir-ho en paraules divulgatives, no sé si ho vol comentar, senyor Batlló.
Bueno, seria, diguéssim, intentar canviar les formes d'estat mitjançant la violència. Val? En canvi, la sedició no és això. La sedició, podríem dir, que és del que s'acusa Sánchez i a Cuixart, és intentar que no es compleixi una llei mitjançant actes, diguéssim, que poguéssim dir tumultuaris, la paraula de clau... De,
sí, intentant moure masses, intentant ocupar els carrers.
Paraula, la del tumulto, que recordem-ho, que va ser llançada per primera vegada pel ministre Méndez Vigo en una roda de premsa del Consell de Ministres abans de que se'ls acusés formalment d'haver comès el delicte de tumulte. És a dir, que també això de les independències és relativa.
Bé, senyors, ho hem de deixar. Sí, la pregunta del dia, recordem, amics oients, és aquesta. Teniu temps fins demà per votar, però ara direm el que esteu votant, els qui ja us heu pronunciat. Participareu en alguna protesta quan comenci el judici per l'1 d'octubre? Entre les dues opcions del sí guanyen, perquè 31% cadascuna, o bé se sumen a la vaga, o bé se sumen simplement a manifestacions, 62%, i un 38%, que també és un percentatge interessant, dieu que no, perquè cal deixar que la justícia treballi o per altres raons. Animeu-vos a seguir votant, amics oients, fins demà al matí. Moltes gràcies. Tindrem ocasió de seguir parlant d'aquest judici, és evident. Intentarem no fer-ho cada dia, perquè hi ha molts temes de l'actualitat que ens preocupen, però dels propers mesos serà notícia aquest judici, i recordem que el trasllat dels presos serà divendres, a partir de divendres, que també tindrà força repercussió. Gràcies, Lluís Batlló i Jordi López Camps. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim a Ràdio Estel.